Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El sol llueix a Eivissa 24 hores després del pas de la borrasca És Gabriel i permet comprovar els nombrosos danys que el temporal ha deixat a l'illa, especialment a Vila, que ja ha anunciat que demanarà a l'Estat que la ciutat es declari zona catastròfica per recuperar tota la inversió feta els darrers anys i que la tempesta s'ha enduit per endavant. Un instrument que valoraran altres ajuntaments encara immersos en l'avaluació de les conseqüències, mentre el govern preveu tenir avui mateix un informe de la situació per decidir mesures que ajudin a aquesta recuperació. La presidenta Marga Proens i alguns dels consellers han visitat avui matí les zones més afectades, on més de 250 efectius humans i també una seixantena de vehicles fan feina llevant aigua, fang i reparant infraestructures danyades com les carreteres o el mateix port. Tot després d'una nit llarga en què s'han resolt més de 65 incidents considerats prioritaris. Un dels focus d'atenció és la situació de les escoles a l'illa, que avui, a excepció de Vila i també del centre de Sant Jordi, han pogut reprendre l'activitat. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Una de les escoles més afectades ha estat la de Can Misses. La tempesta va ocasionar la inundació de diverses aules, la caiguda d'una part del sostre i d'una paret. És per això que aquesta escola no obrirà fins, com a mínim, dilluns vinent. Durant la jornada d'avui avaluaran els danys a tots els centres que avui han hagut de tancar portes al municipi d'Eivissa, l'escola de Santíssima Trinitat de Sant Antoni i el CEIP Sant Jordi del municipi de Sant Josep. Es preveu que demà els alumnes puguin retornar a les aules.
La tempesta d'ahir ha complicat i molt les coses per als residents dels assentaments d'infrahabitatges de l'illa. Des d'ahir dormen al recinte Firal de Vila, que a més aquesta nit passada ja ha estat també dormitori per als efectius de la unitat militar d'emergència desplaçats des de la península. En uns moments vos oferim una fotografia més àmplia de la situació a les Pitiuses, centre de l'actualitat d'aquest dimecres 1 d'octubre. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I fem titulars amb Bolívia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la delicada situació de la flotilla Global Sumut, ja molt a prop de Gaza.
La vintena d'embarcacions que conformen la missió humanitària es troben en alerta màxima, ja que, tot i trobar-se en aigües internacionals, han entrat ja en zona del risc, segons el límit que ha marcat Israel. Un límit que el vaixell de l'Armada Espanyola no pensa travessar. De fet, el govern espanyol recomana a la flotilla que no s'hi endinsi més per seguretat.
Les Balears, segona comunitat amb la taxa d'avortaments voluntaris més elevada, gairebé 14 per cada 1.000 dones.
Són dades de l'informe presentat avui pel Ministeri de Sanitat, que situa la mitjana espanyola en 12,3 interrupcions de l'embaràs per cada 1.000 dones d'entre 15 i 44 anys. El 2024 es varen provocar més de 3.300 avortaments a l'arxipèlag, el 61% a un hospital públic. És una de les taxes més elevades de l'Estat.
El PSOE denuncia que la nova llei de ports oculta interessos particulars del conseller de la mà, Axel Camarasa. Bon dia.
Bon dia. El diputat Marc Pons denuncia que el conseller de la mà, Juan Manuel Lafuente, és propietari de la seu de l'empresa que gestiona el port de Daia, que a més està vinculada a la seva família. Lafuente ha reconegut que ha heretat unes accions del seu pare d'aquesta mateixa empresa i que està disposat a facilitar tota la informació que se li requereixi. Els socialistes adverteixen que la nova llei que s'està tramitant beneficiarà, entre d'altres, aquesta empresa, i és que el principal canvi legal que es vol introduir és que les concessions de ports s'amplin dels 30 fins als 50 anys.
A Palma, l'Ajuntament confia que s'acabi la confrontació sobre el monument de Sa Feixina després de l'aprovació de la catalogació definitiva. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La portaveu de Cor, Mercedes Celeste, espera que amb aquesta decisió i amb la del jutge mori el debat públic sobre la conservació del monòlit després que la Comissió del Patrimoni del Consell Insular hagi donat llum verda a la protecció gràcies als vots del PP, Vox i el PI. Celeste ha recordat que quan la socialista Aina Calvo era vallesa ja es van retirar tots els símbols franquistes del monument.
En els esports, el Reial Mallorca confia poder sumar contra l'Atlètic Club de Bilbao. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El davanter Mateu Josep ha assegurat als micròfons d'Ivetra Ràdio que l'equip, després d'aconseguir la primera victòria del curs, arriba en confiança al partit de dissabte a Sant Mamés per poder sumar contra un Atlètic que avui vespre jugarà partit de Champions. Sentirem el que ha dit Mateu Josep al temps d'esports. I en tennis, Jaume Munar s'ha estrenat en victòria al Masters 1000 de Xangai, superant per 2-16-1 a l'hongarès Martin Fucsovics. El mallorquí jugarà la segona ronda contra l'italià Flavio Cobolli, número 25 del rànquing ATP.
I com tenim la previsió del temps per les pròximes hores? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, hem deixat enrere l'episodi de pluges intenses d'aquests dies previs. L'aire fred en altures comença a retirar i ja s'ha aturat el vent de llevant carregat d'humitat, principal factors que havien provocat aquestes precipitacions tan importants aquests dies anteriors. Així tot, no acaba de fer net. A Mallorca, al llarg del capvespre, encara podrem veure qualque ruixat de caràcter local, principalment a punts de l'interior i del mitjón d'aquesta illa. A la resta del territori no esperen pluges, però sí que tindrem alternança entre sol i núvols. El vent bufarà moderat, ho farà de tramuntana entre Menorca i el nord-est de Mallorca i, per tant, en aquests espais, el panorama marítim estarà marcat per la forta maró. En canvi, a les zones que es troben més a recer, la situació marítima serà molt més tranquil·la. Quant al termòmetre, no tindran grans variacions. Una petita davallada entre Mallorca i Menorca i un petit augment a les Pitiuses, però en general esperant que la màxima d'avui giri entre els 24 i els 27 graus aproximadament. En vista demà, no esperant pluges, però la presència de núvols serà destacable. La tramuntana continuarà bufant moderada i, per tant, a la costa més exposada hi continuarà la forta maró i la temperatura continuarà sense grans canvis.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'endemà de la gran tempesta a Eivissa fa recompte encara de danys a la vegada que no han aturat les tasques de recuperació, molt centrades a reparar, primer, carreteres i infraestructures crítiques, com és el Port de Vila, també comerços anegats, a més de restablir les condicions mínimes per als habitatges afectats. La feina, hem de dir, és ingent per a un gran operatiu en què participen més de 250 efectius humans, també una seixantena de vehicles. Maria Eugènia Quegles, bon dia.
Bon dia.
Conta'ns, com està la situació?
Bastant bé pel que podria haver estat si s'escoltes que ho visqueren. De fet, la pròpia presidenta Marga Proens ha assegurat aquí on som ara, al Port Vell, on surten les barques cap a Formentera, que ja no té res a veure com estava nit i com està ara. Per ella és la prova que confirma que les tasques de coordinació d'emergències funcionen. El màxim responsable polític tècnic de tot aquest operatiu, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha fet un balanç de la situació en acabar la primera reunió d'avui del CECOPI. Aquesta matinada s'han gestionat 37 incidents prioritaris. Les màximes prioritats, però, ara són restablir el trànsit i el subministrament elèctric. El principal mal de cap, ara mateix, ha explicat Garriz, és resoldre els problemes que pateix la planta d'hidrocarburs d'Etzolum, que és la que abasteix de combustible a tota l'illa.
Ahora mismo está garantizado el combustible para lo que es aviación y tenemos garantizado el combustible, pero necesitamos que lo que es la instalación de bombeo vuelva a funcionar. Exolum ayer ya mandó unos equipos técnicos, UME ha estado trabajando en la zona y hemos conseguido ya extraer todo el agua que había en esa zona y por tanto ya pueden entrar a trabajar los equipos técnicos de Exolum para hacer el arreglo y la reparación y mantenimiento de esas bombas.
Superat això, és de vital importància eixugar tota l'aigua que va de l'autovia que entra a l'aeroport. Ara ja s'ha buidat fa no res el pat soterrat del Puig d'en Baig, que hi pugui haver trànsit rodat, esclau pel Batle d'Eivissa, Rafael Triguero, que explica tots els carrers que encara romanen tancats en el seu municipi.
Està tancada l'Avinguda Santa Eulari i Passeig Joan Carles I i 8 d'agost amb restriccions i també el camí de ses feixes, en el barri de Talamanca, el Prat de ses Monges.
També la solidaritat de bombers i operaris de diferents indrets de les Balears està clau, així com l'arribada automàtica de la UME des de tres punts de València. Més de 250 efectius humans i 60 vehicles especials.
Aquesta és la feina a peu de carrer, Maria Eugènia, però a partir d'ara en comença una altra molt important, és aquesta més administrativa, centrada en les ajudes als damnificats.
Hi haurà ajuts procedents de diferents administracions, ho asseguren totes. Ara bé, tot du el seu temps i el seu procés. És de vital importància que el Consell de Ministres declari la zona catastròfica per agilitzar totes les passes avant, però ho ha de sol·licitar un bal. El d'Eivissa, Rafael Triguero, ja ho ha anunciat i el govern illenc li dona tot el suport. La presidenta Marga Proens, al seu costat, ha assegurat que això, que li donarà tot el suport, però anuncia ajudes autonòmiques que encara no podran anar en aquest Consell de Govern.
Que s'ha de ser molt rigorós, s'ha de veure quines són les infraestructures, quins són els projectes de recuperació i de reconstrucció que han d'entrar a dins d'aquesta zona catastròfica i probablement encara haurà aquí mitjans a fer net i fent feina, no? Avui vespre tots els consellers tindran ja un estat de la situació ja molt exhaustiu.
De fet, tots, bona part de l'equip de govern de Marga Proences aquí a Eivissa parlant amb el que és el seu sector per saber de primera mà què pot ser el necessari per poder abastar-lo el més aviat possible. El conseller d'Indústria i Turisme, Alejandro Sáez de San Pedro, ha anat en els comerços de la zona just del Putxet, aquí al costat, a la zona zero, que es diu, d'Eivissa, per conèixer de primera mà què faran.
Identificar la problemática de cada una de las áreas para luego hacer una apuesta en común y poder estar más cerca con ayudas a las distintas empresas y todo tipo de comercios.
Avui, en aquesta volta, el conseller ha pogut parlar amb molts d'aquests comerços que estan en aquesta zona zero que s'ha declarat aquí a Eivissa. La primera amb la que hem pogut parlar és en Carme, una pastissera que ha vist com aquest desastre, que no és la primera vegada, això sí, que ho pateix, és el més gros en 30 anys.
Los coches flotaban y se chocaron unos con otros aquí en la misma calle y los contenedores de basura también salieron nadando... Un caos.
Va arrencar la porta i tot el aparat també la va treure a fora. ¿Qué está pasando? ¿Això qué es? ¿Un tsunami? ¿Això qué es?
Hicimos lo que pudimos con mis compañeras y nada, aquí estamos, recogiendo, limpiando, salvando lo que pudimos.
Veïnats i comerciants expliquen tot aquest desastre que varen viure durant no res. Diu que el temps els va passar volant, però això sí, diuen que han perdut tots els materials que estan per sota dels 50 centímetres.
Impressions recollides, gràcies, Maria Eugènia Queglas, des d'aquesta zona zero, mentre un altre dels focus de detenció és la situació de les escoles. Tots els centres educatius de Vila han suspès les classes per avui, una mesura que s'ha aplicat per garantir la seguretat de l'alumnat i del personal docent i afavorir la recuperació de tots els centres. El conseller d'Educació, Antoni Vera, els ha visitat per tal d'avaluar-ne els danys. És una informació de Regina Mayans.
Una de les escoles més afectades ha estat el Saïb Can Misses. La tempesta va ocasionar la inundació de diverses aules, la caiguda d'una part del sostre i d'una paret. La instal·lació elèctrica també ha quedat malmesa. És per això que aquesta escola no obrirà fins com a mínim dilluns vinent. Antoni Veres, conseller d'Educació i Universitats.
Necessitem que entrin operaris aquí, que facin una revisió de totes les instal·lacions i que se pugui veure la instal·lació elèctrica, els falsos sostres que han caigut i no poden garantir la seguretat dels infants si venguessin demà.
Durant la jornada d'avui s'avaluaran els danys a tots els centres que avui han hagut de tancar portes.
Hem d'anar visitant tots els centres que estan clausurats i que sabem que han tingut més danys.
A Sant Antoni, el centre concertat Santíssima Trinitat ahir mateix va ser evacuat i avui tampoc ha pogut reprendre l'activitat.
Jo vaig xerrar amb la titularitat del centre ahir a hora baixa i els hi vaig dir que decretava que el centre també se mantindria tancat el dia d'avui.
Pel que fa a l'IESMAR Ferrer, carrer de Formentera, les obres d'ampliació que s'hi duen a terme van propiciar les inundacions a diverses zones del centre. S'han suspès les classes i avui els professors feien feina per poder tornar a la normalitat com més aviat millor. Es preveu que demà els alumnes puguin tornar a les aules.
Mentrestant, un embalat habilitat en el recinte de fires d'Eivissa i Formentera ha albergat aquesta nit 55 persones sense sostre i habitants d'infrahabitatges d'Eivissa per poder passar la nit a cobert.
L'edifici principal del recinte firal també ha servit de dormitori per acollir els 140 efectius de la unitat militar d'emergències vinguts ahir des de la península. Un campament improvisat que romandrà obert durant 2 dies més mentre durin les feines de la UME i per donar també temps a que les zones enfangades on viuen els habitants d'infrahabitatges puguin tornar també a la normalitat. Sentim el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
La veritat és que hi ha que agrair aquest gran desplegament, aquesta rapidesa, aquesta col·laboració, aquesta coordinació que s'ha produït davant una desgràcia que jo crec que el que hi ha que posar en valor és aquesta rapidesa, aquesta actuació i també la col·laboració ciutadana.
Les zones turístiques de Vila i Sant Josep són les que més han patit el temporal, amb diversos establiments desallotjats per l'aigua acumulada, i s'anticipa ja que les pèrdues seran abundants. Alberto Ferrer.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha visitat aquesta zona amb el Bala de Sant Josep, Vicent Roig, on ha anunciat que l'administració balear estarà per ajudar els afectats.
I podem veure quina és la magnitud de l'impacte que ha tingut la tempesta en els danys materials, pues començar a parlar de com restituïm la normalitat, com tornem a la vida que teníem abans, els negocis, les vivendes, les persones que han sofert aquests danys materials, com els restituïm. I en aquest sentit, jo el que vull dir, posar clarament de manifest, és que el govern de les Illes Balears es tira al costat dels eivissencs.
I és que el dia després arriba el moment de fer balanç, com ens explicaven els veïns.
Tenia hasta 20 centímetros de agua, así que claro, todos los muebles, todos los electrodomésticos, toda ropa guardada, todo, muchas cosas echadas a perder.
Yo soy bombero del aeropuerto, entonces ayer también tuvimos bastante para hacer allí ayer. Hoy es día libre, entonces hoy he venido a casa de un amigo para echarle una mano que vive en un bajo y mira cómo está.
El tram final de Platja d'en Bossa és el que més pateix la ressaca de les tempestes aquest matí, perquè per aquesta zona és on desguassa l'aigua acumulada a l'autovia de l'aeroport, que encara segueix tallada i col·lapsa el segon cinturó de Ronda de Vila. Alguns hotels, com el Fergus, ajuden els clients a buscar un altre lloc on allotjar-se, perquè tota la planta baixa està negada amb més d'un pan d'aigua, mentre que els hostes i treballadors del Palladium es queixen de l'estat en què es troba aquest establiment.
Ayer salí con el agua hasta aquí, de mierda. Hoy día la misma mierda y me obligan a que vaya de nuevo.
Pues está todo inundado, que no se puede ni acceder ni nada por ninguna parte.
Els clients del Fergus s'uneixen als més de 212 desallotjats de l'hotel Panoràmic, que avui s'està inspeccionant per determinar si es pot reobrir després d'un esllavissament, i els més de 200 que varen haver de sortir també de l'Ibiza Gran Hotel.
El panorama és millor per l'atenció sanitària. L'hospital i el centre de salut de Can Misses van tornant a la normalitat, funcionant ja gairebé al 100%. Les cites que es van haver d'anul·lar ahir s'estan reprogramant per aquesta setmana, les de diàlisi per avui mateix, tenint en compte les circumstàncies específiques d'aquests pacients, Gemma.
Les principals incidències es van registrar al laboratori d'anatomia patològica i la unitat de diàlisi, al centre de salut i a l'hospital de dia. Els equips informàtics es van remullar, segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García. A Eivissa, aquestes incidències estan resoltes gràcies a la ràpida actuació del personal. S'han reprogramat aquesta setmana, segons ha dit, els pacients del centre de dia de Can Misses, que va haver d'anul·lar les consultes. Escoltar Manuela García.
Por otro lado, en hospital de día y en diálisis sí que se realizó lo mismo. Por la tarde se llamó a los pacientes que estaban citados para que no acudieran, y estos pacientes están siendo se han reprogramado a lo largo de la semana, y en el caso de diálisis pues están haciendo hoy, donde se ha habilitado nuevos turnos porque son pacientes que no pueden esperar, ¿no?
La consellera ha visitat també 3 farmàcies que han quedat negades per les fortes pluges i ha destacat la importància que els pacients tinguin accés a la seva medicació.
Així està, doncs, la situació a Eivissa l'endemà de la tempesta. Són les 2:18. Una pausa i tornem amb més temes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Vols emprendre? Viu l'Emprenday organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
A la plana política, el debat de política general de la comunitat començarà dimarts que ve a les 10:30 al Parlament amb la intervenció única de la presidenta del govern, Marga Proens. La sessió reprendrà l'endemà a les 9 amb la intervenció de tots els grups. Ho ha acordat avui la Junta de Portaveus en una reunió marcada pels efectes provocats per la derrota parlamentària que va viure ahir el govern. Això perquè Vox va votar en contra del decret de projectes estratègics i, per tant, el Partit Popular no va tenir la majoria suficient per tirar-lo endavant.
Vox manté avui que el decret no estava consensuat ni amb el govern ni amb el Partit Popular, mentre que els populars sí que asseguren que es va acordar al juliol. El popular Sebastià Sagreras s'ha mostrat avui molt crític amb Vox, ha qualificat la seva actitud de lamentable, poc rigorosa, i ha insistit que no acceptaran xantatges de les files de Manuela Canyades.
Ara morvenguin amb excuses de mal pagador, quan tots sabem quin és el motiu real, que no són més que les seves corolles lingüístiques, morvenguin amb aquestes excuses de mal pagador, per ara excusar-se en seu vot en contra quan s'havien compromès des del mes de juliol.
I Canyades, de Vox, per la seva banda, assegura que la qüestió lingüística no va tenir res a veure amb el seu vot en contra.
No se puede decir una cosa y parecer Vox y luego hacer otra y parecer el PSOE, que es lo que al final son. Entonces yo estoy un poco cansada de estos engaños del Partido Popular.
L'Esquerra, per la seva banda, ha considerat que hi va quedar palesa, una vegada més, la debilitat parlamentària del govern.
D'altra banda, més per Mallorca, ha esmentat la llei de mobilitat sostenible, ha esmenat la llei de mobilitat sostenible que ara mateix es tramita al Congrés. El diputat Vicenç Vidal l'ha explicat avui que ja s'ha aprovat en comissió una modificació que fixa que per llei s'hagi d'invertir a les illes el mateix que la península en matèria de mobilitat. Carme Moreno.
A més, s'establirà un mecanisme de finançament específic per les Balears. Per Vidal es tracta d'un avenç significatiu perquè les inversions no dependran de la voluntat política, sinó que estaran fixades per llei.
S'inverteix en AVE, s'inverteix en Rodalies o Cercanies i no s'inverteix a les Illes Balears de forma equitativa. Per tant, aquesta paraula d'equitat, de tenir en compte la insularitat, és el fet diferenciador i també que hi ha l'obligació de fer aquest informe i de valorar-ho, de posar blanc damunt negre quina és aquesta diferència.
Comissions Obreres i UGT reclamen un complement d'insularitat per a les pensions més baixes i així ajudar els jubilats a fer front a l'alt cost de la vida. Avui, Dia de la Gent Gran, també han aprofitat per tornar a demanar una llei específica que garanteixi els drets del col·lectiu i que la banca elimini la bretxa digital per fer-la accessible a totes les persones.
Sí, el secretari de la Unió de Jubilats d'UGT, Pedro Berruezo, ha reclamat la contratació de més geriatres al sistema de públic de salut i que el complement d'insularitat per a aquelles pensions més baixes sigui similar a aquell que perceben els treballadors públics de l'arxipèlag.
Pues un complement que els permeti a aquesta gent gran pues pagar el lloguer de la seva vivenda o pagar les despeses que tenen per poder fer front cada dia a la seva situació familiar.
El secretari general dels jubilats de Comissions Obreres, Mateu Bosch, ha insistit en la importància que les persones grans tinguin un tracte igual a la de resta de ciutadans també a l'hora de fer ús dels serveis bancaris.
La banca hauria estat obligada a que mos oferís un tracte digne, proper i presencial, cosa que no succeeix. Pobles sencers que fa uns anys tenien 3 sucursals diferents, avui en dia cap ni una. Barriades de Palma, que tenien 2 i 3 sucursals, avui cap ni una.
UGT i Comissions Obreres també reclamen que es facin mamografies a les dones grans per detectar casos de càncer de mama.
Mentrestant, la feina de cribratge per reduir la llista d'espera a la residència de gent gran del Consell a Mahó ha tingut uns resultats inesperats. El nombre de persones dependents que esperen una plaça és la meitat del que indicaven fins ara les xifres oficials. Només 146 persones estan interessades a obtenir una plaça. Escoltem Carmen Reinés, consellera insular de Benestar Social.
Tras esta revisión, hemos actualizado y depurado un registro histórico comprobando que a día de hoy las personas interesadas en seguir en nuestra lista de espera son 204 y no casi las 400 que hasta ahora figuraban.
Els sindicats UGT i comissions han convocat aturades parcials el pròxim dia 15 d'octubre contra el genocidi de Gaza. La vaga parcial afecta a tots els sectors i els dos sindicats majoritaris animen a tots els treballadors a sumar-se a la convocatòria. A més de les aturades al matí, hi haurà concentracions als centres de treball més grans i també es prepara una concentració a Palma que tindrà lloc al capvespre. Carme.
Es tracta d'una vaga parcial prevista entre les 10 i les 12 del migdia de dia 15. En el torn del capvespre, les aturades seran de les 5 a les 7 de l'hora baixa i en el torn del vespre de les 2 a les 4 de la matinada. És el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García.
A fi i comptes de demostrar que el món del treball no mira cap a una altra banda. El món del treball també senyala a Israel com a estat genocida front a Gaza i, per tant, no podem mirar cap a una altra banda.
Els líders sindicals també han volgut llançar un missatge de solidaritat per les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, que estan embarcades en la flotilla humanitària d'ajuda a Gaza.
Idò, precisament aquesta flotilla ha entrat en zona del risc que els activistes denuncien l'assetjament de vaixells militars i drons.
La velocitat de navegació que duen preveuen arribar a Gaza en unes 20 o 30 hores. Els activistes temen una intervenció d'Israel, però en les pròximes hores, i és que en ocasions anteriors l'exèrcit ha interceptat el altres embarcacions, tot i estar en aigües internacionals. Avui mateix han parlat amb l'activista mallorquina, Lucía Muñoz, i ha confirmat la presència de drons.
Tenim drons, però també hi ha hagut una presència d'embarcacions petites no identificades. I el que teníem també és la informació de que salpava del port d'Asdod un vaixell militar israelià en direcció a la flotilla. Per això s'han activat els protocols d'interceptació, però després s'ha reduït l'alerta i ara mateix ha sortit el sol i seguim navegant cap a Gaza.
El govern espanyol recomana a la flotilla que no es posi en risc i els avisa que el vaixell de salvament de l'armada no entrarà en la zona d'exclusió per no posar en perill la integritat física de la seva tripulació. Óscar López és el ministre de Transformació Digital en declaracions a Televisió Espanyola.
Nosotros hemos pedido a la flotilla, les hemos pedido que por favor no entraran. Porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos. En momentos críticos como los que está diciendo, la prioridad es la seguridad de todas las personas que están integrando esa flotilla. Pero lo que no va a hacer ese barco español es cruzar esa frontera, porque nos llevaría a una situación que creo que todo el mundo puede entender su gravedad.
Mentrestant, el pla de pau dels Estats Units per Gaza continua esperant la resposta de Hamas. Donald Trump va donar fins a 4 dies al grup islamista per contestar.
Negociadors de Hamas es reuniren ahir vespre a Doha en delegació amb mediadores de Qatar, Egipte i Turquia per parlar d'aquest pla i Hamas els va prometre una resposta ràpida després de consultar amb les faccions palestines. Durant la reunió, els negociadors del grup van reiterar que estudiaran amb responsabilitat la proposta de 20 punts.
En paral·lel, el Congrés votarà dimarts que ve la convalidació de l'embargament d'armes a Israel. El decret arriba a la cambra baixa sense tenir els vots garantits per tirar endavant.
Podem manté una posició molt crítica i encara no ha revelat el seu sentit del vot. També sumar-veu insuficient les mesures que inclou el decret i vol introduir-hi canvis.
Després de dies de polèmica, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha comparegut al Senat a petició del PP per donar explicacions per la polèmica en les errades de les polseres antimaltractament.
Una cita que ha arrencat amb disculpes cap a les supervivents de la violència masclista, però no per les errades, sinó pel renou que tot plegat ha provocat.
Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. hospital, como les hemos trasladado, su seguridad ha sido, es y seguirá siendo nuestra prioridad.
I de retorn a l'exterior, demòcrates i republicans no arriben a un acord sobre el finançament federal i els Estats Units han ordenat el tancament de les agències governamentals del país. És el que es coneix com a shutdown. Trump responsabilitza els demòcrates de la situació per voler incloure una partida pressupostària bilionària en despeses no justificades.
El tancament del govern no significa que tot es paralitzi, però els funcionaris que no siguin essencials quedaran suspesos o sota mínims, és a dir, sense sou fins a nova ordre. Les forces armades, el control de fronteres o la seguretat nacional continuarà igual. Alguns programes sanitaris o d'investigació podran veure's afectats i les institucions culturals, com els museus federals, podran tancar totalment.
I una explosió amb un mort a Múnich ha obligat a tancar les portes del públic a la celebració de l'Oktoberfest. Es tracta de la festa de la cervesa més gran del món. La policia investiga aquest incident. Així arribarem a les 2:30, moment a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma confia en que s'acabi la confrontació sobre el monument de Safaxina després de l'aprovació de la catalogació definitiva. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, espera que amb aquesta decisió i amb la del jutge mori el debat públic sobre la conservació del monòlit després que la Comissió del Patrimoni del Consell Insular hagi donat llum verda a la protecció gràcies als vots del Partit Popular, Vox i el PIB.
Els usuaris dels busos de l'MT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP ja poden sol·licitar des d'avui la nova targeta única que permetrà circular pels dos serveis.
En canvi, qui ja tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única.
I el Museu Marítim de Mallorca reobrirà les portes divendres amb una nova proposta expositiva i una millora important en accessibilitat.
Això després d'un any i 9 mesos en què s'ha transformat l'espai per incrementar-ne la seguretat. El museu es podrà visitar a partir d'aquest dissabte, de dimarts a diumenge, de 10 del matí a 5 de l'hora baixa.
Tot un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam encara retencions a la via de cintura en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap a la carretera Vall de Mossa, també en sentit aeroport en aquest mateix punt. A l'arribada a Palma, també des de la carretera de Vall de Mossa, també retencions. Això és tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Víquer Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Port Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
I mentre dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma instal·larà 13 càmeres de videovigilància a la plaça d'Espanya i al parc de les estacions, dos dels espais més transitats de la ciutat. Així ho ha anunciat la portaveu municipal Mercedes Celeste en la conferència de premsa posterior a la Junta de Govern celebrada avui. Ara començarà el procés de contractació d'aquests dispositius amb un pressupost màxim de 138.000 euros.
Seran càmeres de darrera generació amb tecnologia d'intel·ligència artificial i analítica de vídeo. Aquests mitjans permetran a la policia local actuar de manera més eficaç i serviran com un important element dissuasiu. Escolta'm, Mercedes Celeste.
La instal·lació d'aquesta tecnologia permetrà a la policia local actuar de forma més ràpida i eficaç davant qualsevol incident, reduint el temps de resposta i augmentant la capacitat, sobretot, de prevenció. Així mateix, la presència d'un sistema de videovigilància servirà com un important element dissuasiu.
En cap cas, però, ha puntualitzat la portaveu municipal, la instal·lació d'aquesta tecnologia suposarà l'eliminació dels agents desplegats en la zona per fer tasques de prevenció.
Una millora de recursos per a la policia local que continua immersa en la negociació del nou pla d'organització del cos, actualment encallada. Ahir, 4 dels 5 sindicats es van aixecar de la mesa de negociació, ja que no estaven d'acord amb el posicionament d'acord.
Avui la regidora de Portaveu ha lamentat la plantada. Ha recordat que ahir, a l'ordre del dia, hi havia més temes a banda del nou pla d'organització del cos policial que no varen poder ser aprovats per manca de quòrum. Mercedes Celeste manté que el compromís del Batlle de tenir aquest pla en vigor el gener de l'any que ve continua vigent i demana als sindicats seny.
Jo els torno a emplaçar dimarts que ve a una mesa on tornaran dur tots aquests punts, perquè crec que són importants. Clar que és important un pla d'ordenació de policia, sí, per la ciutadania és important, si arribem a un consens. Però també és important tot el que més.
Celeste també s'ha pronunciat sobre l'aprovació de la catalogació definitiva del monument de Sa Feixina després que la Comissió de Patrimoni del Consell hagi donat llum verd a la protecció gràcies als vots del PP, Vox i el PI.
La portaveu de l'Ajuntament de Palma espera que amb aquesta decisió i amb la del jutge mori el debat públic sobre la conservació del monòlit. Celeste ha recordat que quan la socialista Aina Calvo era batlessa ja es varen retirar tots els símbols franquistes del monument i que ara no hi ha cap motiu per continuar amb la confrontació.
El que va passar durant aquests 8 anys que hem viscut ha estat com una tortura, una obsessió, que en el final els propis veïnats se varen haver de mobilitzar i varen haver d'anar als jutjats per dir no mos tireu això. I ara el jutge ha donat raó a la ciutadania. Per tant, ja està.
Cort també ha donat avui llum verda a la reforma integral de la plaça de les Meravelles a la platja de Palma i a la millora de l'accessibilitat i recuperació del medi natural de Bellbò, dos projectes que es finançaran íntegrament amb l'impost de turisme sostenible.
Mentrestant, la quarta fase de Palma Punt ja s'ha posat en marxa. L'Ajuntament farà tasques de neteja a 84 barris de ciutat durant els pròxims 3 mesos.
Emaia reforça el dispositiu especial de neteja en 4 operaris més i un increment del pressupost del 21% per arribar als 800.000 euros. Llorenç Bausà és el president d'Emaia.
El que fa això és reafirmar aquest compromís que des d'aquí de govern, com els deia, tenim en la neteja. Nosaltres entenem que la neteja de Palma és la nostra premissa i des de mai ja s'està fent una molt bona tasca en aquest sentit, no? En la millora de la neteja, la millora del manteniment dels nostres carrers, en definitiva per tenir una ciutat molt millor.
L'Ajuntament de Palma ha dividit ciutat en 9 sectors per fer aquesta actuació. La neteja, que es farà en torn de matí i hora baixa, començarà a la zona de Serenal, Camp Estilla i Platja de Palma i clourà a Pere Grau, La Soledat i Son Goldeu.
Tasques de manteniment de contenidors i neteja, manteniment i neteja de papereres, desbrossament de males herbes, retirada de grafits, bandeja amb aigua a pressió dels nostres carrers. En definitiva, una aposta que tenim ben clar que des d'aquest equip de govern hem de dur per netejar la ciutat. Per això, d'aquí a final d'any, tindrem distribuïts per tots els barris de Palma aquesta operativa.
La quarta fase de Palma Punt actuarà sobre 7.500 papereres, 100.000 contenidors i 1.000 quilòmetres lineals de carrer.
Més qüestions. Els usuaris dels busos de l'MT de Palma que no disposin de la targeta intermodal del TIP ja poden sol·licitar a partir d'avui la nova targeta única que permetrà circular pels dos serveis. En canvi, qui ja tingui l'actual targeta intermodal no farà falta que faci res perquè ja farà la funció de targeta única. Recordant que l'Ajuntament de Palma i el Govern han arribat a un acord perquè la targeta ciutadana deixi de funcionar com a títol de transport dels busos de l'MT a finals del primer trimestre del 2026.
A partir d'abril del 2026, per tant, tots els trajectes de busos urbans de l'MT interurbans del TIP i trens i metros de serveis ferroviaris es faran amb la nova targeta única que es pot sol·licitar des d'avui amb la targeta intermodal que ha funcionat fins ara, però no amb la targeta ciutadana de l'Ajuntament. Entre els viatgers han trobat diversitat d'opinions i alguna crítica.
Sense destit, ja. Se pot emplear la mateixa, suposo, no? Vale. Pues molt bé, m'aprovei molt bé. Així amb una ja en sortim de tot.
Mejor, porque si no tienes que andar sacando tarjeta del monedero, esconder la otra, demasiado jaleo.
Hay que pedir cita previa, pero
Lo sorprendente que hoy me ha sorprendido es que una cita no vale para varias personas, sino que hay que pedir una por cita. Y en mi caso pues era algo complicado porque tengo varios hijos menores.
Yo tengo la del bueno, la que también puedo utilizar. Pues mira, mucho mejor, la verdad. Más práctico.
Pero no sabía que era a partir de hoy.
Bien.
Tengo la ciudadana y tengo la del TIP. Tengo las dos.
La nova targeta es pot sol·licitar en els punts físics que ja existien fins ara, tant els de la xarxa del TIP de diferents municipis de Mallorca com els de l'EMT de Palma.
Canviem de municipi. Marratxí posa en marxa un nou reglament en matèria d'habitatge per donar resposta a emergències socials. La iniciativa permetrà oferir allotjament temporal a persones en situació d'urgència transitòria.
El pla va ser aprovat ahir en el ple ordinari amb el vot a favor de l'equip de govern, PP i Vox, i el vot en contra dels partits de l'oposició, MES i PSOE. El reglament se centra exclusivament en emergències socials, com ara casos de violència, malaltia greu, sense xarxa de suport o risc per a menors que fan inevitable la residència habitual i en queden excloses, però, situacions estructurals com els desdonaments. Jaume Llompart és el batlle de Marratxí.
És un instrument que els nostres tècnics venien demanant, és el primer que se fa en la història d'aquest municipi i, sobretot, és una eina legal que ens permet fer intervencions ràpides, immediates i, sobretot, molt eficaços. És una primera passa, allà on amb aquesta eina, com deia abans, ens permetrà ajudar veritablement a persones que tenen emergència.
Aquest nou instrument normatiu, el primer en la història del municipi, dota l'equip tècnic d'una eina legal àgil que permet intervenir de manera ràpida davant situacions que no poden esperar els terminis habituals d'adjudicació d'habitatge protegit. El programa preveu l'ús d'habitatges municipals per un període màxim de 6 mesos, prorrogable per 6 més, sempre mitjançant informe tècnic i seguiment professional continuat.
2:40, més qüestions. Per segon any consecutiu, la collita de raïm a la denominació d'origen Binissalem ha davallat. Ho ha fet un 8% que s'afegeix al 29% que va disminuir l'any anterior. El motiu, la climatologia adversa i els efectes del canvi climàtic.
El descens de la collita ha afectat especialment la varietat blanca moll o premsal blanc, que es va veure perjudicada per la pluja en plena floració. Esperança Nadal és la vicepresidenta del Consell Regulador de Binissalem.
Hi haurà menys producció. No sé a la llarga que faran els cellers ni com actuaran, però sí és cert que potser això s'ha tratjada amb una... Sí, hi haurà qualitat, però potser s'ha tratjadarà amb un augment de preus, ja que no hi ha suficient producció.
Tot i el descens, el raïm que s'ha collit és de gran qualitat, per la qual cosa es preveu que aquesta anyada sigui molt bona. És Toni Martí, del celler Can Fumat.
La veritat és que estan molt contents. O sigui, la qualitat del raïm ha estat boníssim. Serà difícil, no dic que no sigui difícil, perquè fer-ho malament està a l'abast de tothom, però és un raïm molt bo. Com que nosaltres no apostem tant en la quantitat, sinó per la qualitat, mos estimem més, molt més, tenir un any com es d'enguany, el del 25, o del 24, o del 23, que no és del 22, que van a tenir més producció, però la qualitat de raïm no va ser tan bona. Vam haver de fer una selecció tant en entrada de raïm com després en la vinificació.
Els efectes del canvi climàtic ja es deixen sentir en el conreu de la vinya. Per fer-hi front, els vinaters aposten pel conreu de varietats autòctones de raïm, que són més resistents i perquè s'adapta millor a la climatologia actual.
Dues i 42 minuts, el Museu Marítim de Mallorca reobrirà les portes divendres amb una nova proposta expositiva i una millora important en l'accessibilitat. Això després d'un any i 9 mesos en què s'ha transformat l'espai per incrementar-ne la seguretat. El museu es podrà visitar a partir d'aquest dissabte, de dimarts i diumenge, de 10 del matí a 5 de l'hora baixa.
La consellera insular de Cultura, Antònia Roca, ha destacat que estan molt satisfets per poder reobrir el Museu Marítim de Mallorca. Fa prop de 2 anys, afirma, varen decidir tancar-lo després de detectar deficiències de seguretat, com un sistema de detecció d'incendis que no funcionava.
Podem dir que reobrim un espai segur amb un sistema de detecció de fums, amb unes mangueres on ara sí arriba l'aigua, amb un espai segur, com sempre hauria d'haver estat. Aquestes actuacions eren actuacions imprescindibles per protegir tant el públic com el nostre patrimoni.
El nou museu serà també a partir d'ara més accessible, amb un espai físic i continguts adaptats al sistema Braille, llengua de signes, audioguies compatibles amb implants coclears i també adaptacions físiques com dèiem. A més, segons ha explicat Roca, per primera vegada el museu té un projecte museogràfic propi i estructurat que gira al voltant de tres grans eixos: la preservació del patrimoni marítim, la biodiversitat marina i un espai que convida a la reflexió sobre el present i el futur de la mà. Albert Forés és el director del Museu Marítim de Mallorca.
Doncs serà un espai per conèixer qui som la gent de Mallorca, les persones, els homes i les dones que vivim aquí a l'illa, des dels orígens, que són els primers navegants, fins als darrers que hem arribat a l'illa com jo mateix. Llavors, a partir d'aquí, doncs, podem conèixer la nostra història en relació al mar. Abans xerràvem de per què és important conèixer la història en relació al mar, doncs perquè és tot el que ens arriba a l'illa ho fa a través del mar.
Destacam que IB3 ha contribuït a la museïtzació permanent del Museu de Mallorca amb del Museu Marítim de Mallorca en la cessió de més de 200 minuts de material audiovisual relacionat amb la cuina tradicional mallorquina. La reobertura oficial del museu serà aquest divendres a les 6 de l'hora baixa a Ses Voltes.
I un darrer punt, perquè l'Associació Mallorquina per la Salut Mental Girassol serà la protagonista aquest mes d'octubre de la campanya de responsabilitat corporativa d'aquesta casa. Tots donam una mà. Alfons Suárez és el gerent de l'associació.
Que mos permetrà lluitar contra l'estigma que encara existeix a la societat, sensibilitzar damunt la salut mental i també donar a conèixer tots els serveis que estan donant, que són molts i molt guapos de conèixer.
Arribem a les 2:45 minuts, arriben els esports.
Un capser, manja xarxa i no sap d'on li ve.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
El Reial Mallorca confia poder sumar contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Els vermells continuen preparant el partit de la 8a jornada de Lliga. Dissabte visitaran un camp que sempre ha estat complicat. A Sant Mamés, contra l'Atlètic, el Mallorca confia poder treure un bon resultat. El davanter Mateu Josep ha reconegut avui als micròfons d'IB3 Ràdio que serà difícil sumar davant el conjunt basc, que avui vespre juga partit de Champions. El sentim.
Pues San Mamés siempre es una salida complicada, pero bueno, estos son los partidos que a mí personalmente me gustan jugar mucho, contextos complicados, equipos duros, ahí es donde hay que sacar la mejor versión de cada uno y con ganas del sábado. El Atleti es un equipo que está en Champions y si no hay un jugador, entrará otro que lo hará igual o mejor y bueno, en eso no pensamos mucho, preparando el partido ahora mismo y con ganas de hacer las cosas bien ahí.
El davanter de 21 anys ha estat una de les noves incorporacions d'aquesta temporada. Des de l'inici de la Lliga ja acumula 6 partits jugats i té la confiança de Jago Barrasate. Tot i no haver-se estrenat encara de cara a porteria, es troba molt còmode el club.
Muy contento, ¿no?, de tener gente así, ¿no?, que nos dirige. Sí que es cierto que me gustaría poder ayudarles más con más goles, más asistencias, ¿no?, y bueno, darles un poco más en ese sentido, pero bueno, como he dicho, cada día estoy trabajando, ahora he llegado tarde por eso porque estaba en el gimnasio, y bueno, no pararé hasta poder conseguir eso y ayudar al equipo y devolver la confianza.
Josep arriba procedent de la Premier. Per adaptar-se a la Lliga Espanyola es fixa, diu, amb jugadors com Murici.
Como todo cambio, ¿no?, necesitas una adaptación, ¿no?, y bueno, todo en la vida es, bueno, tiene su complicidad. Y bueno, tratar de, en los entrenos, pues fijarme también en jugadores como, por ejemplo, Muriqi en mi posición, ¿no?, que tienen esa experiencia de esta liga, y bueno, y de otras posiciones también. Y bueno, intentar ser una esponja y aprender lo máximo para estar preparado, pero contento, la verdad, porque me gusta mucho jugar en esta liga.
I per al partit de dissabte, recordant que Jago Barrasate tindrà les baixes dels lesionats Kumbula, Omar Mascarell i Takuma Sano, que finalment podria estar de baixa entre 4 i 6 setmanes. Els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important als isquis de la cama esquerra. I recordant també que Jan Virgili jugarà avui vespre amb la selecció espanyola sub-20 contra Mèxic. Serà a la segona jornada de la fase de grups del Mundial. Igualment, ahir es va disputar el darrer partit de la 7a jornada de Lliga entre el València València i l'Oviedo amb victòria del conjunt asturià per 1-2. Aquest resultat fa que el Mallorca acabi la jornada a la penúltima posició amb 5 punts.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Més futbol, Marta. L'U d'Eivissa cercarà tornar al camí a la victòria dissabte a Can Misses.
Ho sentíem, serà contra el Nàstic de Tarragona a les 6 i mitja. Avui ha parlat en roda de premsa el jugador del conjunt blau cel, Nacho. El sentim.
Una persona que ha tocado la élite, que sabe lo que es estar en el mundo profesional. Aquí estamos para, somos, intentamos o aspiramos a ello. Y qué mejor que una persona que sabe perfectamente lo que es eso. Una persona que es muy exigente. Y yo creo que ese es el camino para poder conseguir los objetivos del club. Y una persona que sincera, para bien y para mal, que lo que piensa te lo dice. Y yo eso lo agradezco. Entiendo quizá ese run que puedan tener y tal, pero que los animo a que vengan y nos apoyen, porque van a ver en el campo un equipo que, por supuesto, el esfuerzo no lo va a negociar, eso 100%. Y segundo, que sabemos la situación, somos el Ibiza. Y quizás son momentos en los que se tiene que notar que somos Ibiza.
Més futbol, perquè ahir vespre es va disputar la segona jornada de la Champions.
I ho va fer en ple de victòries dels equips espanyols que jugaven, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Tots dos equips varen marcar 5 gols. Els blancs varen aconseguir el segon triomf guanyant el camp del Cairat per 0-5 amb hat-trick de Kylian Mbappé, i el conjunt matalasser sumava la primera victòria a la competició europea amb la golejada 5-1 al Metropolitano contra el Frankfurt. Sentim en aquest ordre Kylian Mbappé i el Cholo Simeone.
No, fue un buen partido. Queríamos ganar, queríamos jugar bien. No fue un partido fácil después de tantas horas de vuelo, con las condiciones y todo, pero fuimos aquí para ganar y hemos jugado un partido serio y somos felices de volver a Madrid con los 3 puntos.
Nos llevamos una victoria necesaria en Champions. El gol te genera más confianza, el gol te genera puntos. Evidentemente, el equipo ha encontrado en estos últimos partidos la vía del gol.
I avui serà el torn dels altres tres equips espanyols. El rival del Mallorca de dissabte, ho dèiem, l'Atlètic Club, ja és a Dortmund per jugar contra el Borussia quan siguin les 9 del vespre. El conjunt d'Ernesto Valverde arriba al duel carregat de baixes. Berenguer, Vesga, Prados i Nico Williams, tots aquests futbolistes estan fora de la convocatòria. D'aquestes baixes, Nico és l'únic jugador amb possibilitats de recuperar-se per al partit de dissabte contra el Mallorca. Sentim l'entrenador de l'Atlètic.
Y difícil para nosotros, también pues bueno, habrá un gran ambiente aquí, pero es algo que nosotros queríamos vivir. Llevamos mucho tiempo lejos de la Champions y bueno, la Champions trae estas cosas, ¿no? Partidos difíciles, rivales complicados y partidos muy duros. Evidentemente es cierto que tenemos algunas bajas, pero bueno, hay que afrontarlo.
A la mateixa hora, a Montjuïc, el Barça rebrà el millor club del món, el PSG de Luis Enrique. Sentim el jugador del Barça, Pedri.
Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo ha demostrado la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
I a la Ceràmica, el Villarreal rebrà la Juventus. Els groguets cercaran la primera victòria en aquesta Champions contra l'actual quart classificat de la Lliga Italiana.
En bàsquet, a la segona jornada de Primera FEB, ja es viurà el primer derbi balear.
Diumenge, a Menorca, el pavelló de Vintalfa, l'Èstia Menorca rebrà el Fibui Mallorca. El conjunt menorquí va encetar la temporada amb victòria i els palmesans, que varen debutar com a recents ascendits, amb derrota, cercaran ara donar la sorpresa a la pista de l'Èstia. Sentim Joan Ander Aramburu, jugador del conjunt mallorquí.
Es un equipo muy potente, jugar ahí en Menorca es complicado, siempre se llena el pabellón y más siendo un derbi. Yo creo que va a ser un partido totalmente diferente al que tuvimos en pretemporada. Nosotros hemos tenido la decisión de Xavi, cosa que en pretemporada no la teníamos. Y bueno, nos tenemos que preparar esta semana muy fuerte para el partido.
I a l'Eurolliga els equips espanyols no han començat amb bon peu.
Ni el Real Madrid, ni el Barça, ni el Baskonia. Derrota dels tres representants a la competició europea. El conjunt madrileny va perdre 74-68 a la pista del Virtus Bologna italià, on el menorquí Sergi Llull va jugar 14 minuts anotant 5 punts. Derrota també en aquest cas contundent del Barça davant l'Apoel Tel Aviv, i el conjunt basc, el Baskonia, va perdre la seva pista 96-102 contra l'Olympiacos. Avui serà el torn del València, que visita la pista del Lió.
I en tenis, Jaume Monàs ha estrenat amb victòria al Masters 1000 de Xangai.
El tenista mallorquí, que ha perdut el primer set, ha aconseguit remuntar contra el tenista hongarès Martin Fucsovics en un partit que finalment s'ha allargat 2 hores i 43 minuts. Fucsovics ha guanyat el primer set per 6-4 i Monà ha reaccionat guanyant la segona mànega per un ajustat 7-5 i en el tercer set ha tancat el partit amb un contundent 6-1. L'italià Flavio Cobolli, número 25 del rànquing ATP, serà el rival de Jaume Monà a la segona ronda.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Fem una breu aturada i en tornar repassem la cultura.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B, 10 anys fent créixer la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'any Llompart, com la tasca d'aquest intel·lectual, sembla que no acaba. Aquesta setmana, a partir de divendres, es posa en marxa el cicle No evitaràs la nit del Consell Insular, organitzat per Mallorca Literària i que fins dia 26 de novembre ofereix una programació completa d'activitats per celebrar el centenari del naixement de l'autor Aina Morales. Bon dia.
Bon dia. Activitats que van des de conferències, espectacles, passant per recitals, presentacions literàries i també projeccions. Tot començarà, però, divendres a la Casa Blai Bonet amb la intervenció expositiva d'Arxiu Obert, que mostrarà una part del fons documental de l'escriptor sobre la qual s'està fent feina aquest darrer any. Una feina necessària, amagada del focus i que és imprescindible per aprofundir en el llegat dels autors. Ho ha destacat Carme Castells, la directora de la Fundació Mallorca Literària.
Documents que testimonien la tasca de Josep Maria Llompart com a poeta i com a traductor, però també amb altres facetes com la d'editor, assessor literari, activista cultural, literari i en definitiva, aquesta figura que va suposar en tant d'impacte en l'esdevenir de la cultura a Mallorca de la segona meitat del segle XX.
L'obertura d'aquesta exposició, que es podrà visitar fins al gener a la Casa de Santanyí, no serà l'única activitat de la jornada. L'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda, comissari de l'any Llompart, parlarà dels llegats de Josep Maria Llompart i es podrà veure també l'espectacle Tots els batecs, amb Núria Guiu, Anna Calzina i el duet Olívies, i amb la veu d'Antònia Vicenç. Una primera jornada a la qual en seguiran moltes més.
És un cicle de conferències que hem organitzat en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. Hi participaran estudiosos com Ferran Carbó, Miquel Àngel Vidal, Maria Antònia Parelló, i en paral·lel en aquestes conferències també se completaran amb uns recitals en què volem posar escena la poesia de Josep Maria Llompart en diàleg amb la poesia contemporània.
Aquest cicle clourà el 26 de novembre al Teatre Principal de Santanyí amb la presentació de l'obra Mentre en resti un bri de la Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país, la biografia de Pilar Arnau. Després es podrà gaudir de l'espectacle Una vida, una herència, de la companyia La Fornal. La programació completa està al web mallorcaliteraria.cat.
Mentrestant, les converses literàries de Formentor arriben enguany a la 18a edició i seran per segon any consecutiu fora de Mallorca. Després de passar per Marràqueix, enguany les seus són a Aranjuez i Madrid. Tot i els canvis, mantenen el seu esperit i tenen un programa farcit de reflexió literària, col·loquis editorials, homenatges i activitats musicals. Avui vespre, el Teatre Reial de Madrid acollirà la cerimònia del Premi Formentor de les Lletres.
Un guardó que enguany ha recaigut en la filòsofa, dramaturga i escriptora franco-algeriana Hélène Cixous. El jurat, encapçalat pel president de la Fundació Formentor, Basilio Baltasar, ha destacat la trajectòria i la influència internacional d'aquesta autora.
Els seus mèrits literaris són un maneig del llenguatge que ha renovat tota la potència expressiva de la llengua literària i de la seva història.
Del 3 al 5 d'octubre, les converses pròpiament dites giraran entorn del lema tenors, sopranos i barítons, dramatúrgia teatral, imaginació literària i polifonia musical.
I la veu d'Aina Zanoguera en serveix per il·lustrar l'edició d'enguany del FLEM. El Festival de Literatura Expandida comença demà a Magaluf i un dels espectacles programats compta amb la cantant mallorquina.
Haurem d'esperar fins diumenge a la Cloenda, 5 d'octubre, per gaudir de 39 graus a l'ombra, dirigit per Carme Serna i amb la participació d'Aina Zanoguera. Abans, tot un programa ple de conferències, converses amb autors, música, rutes literàries, que podreu consultar al web del festival.
Tres, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres. 1 d'octubre, Eivissa demanarà a l'Estat la declaració de zona catastròfica per als danys materials ocasionats per les pluges torrencials a la capital de l'illa. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La prioritat ara mateix del dispositiu d'emergències és el restabliment de les carreteres, tornar a la llum i habitabilitar les cases que han quedat més inundades. També garantir el combustible, ja que s'han registrat problemes a la planta d'hidrocarburs que abasteix a tota l'illa. El transport públic funciona encara que a Vila només a les parades exterior dels CETIS. La presidenta Marga Proens i algun dels consellers del seu govern han visitat avui les zones més afectades on més de 250 efectius humans i vehicles fan feina llevant aigua, fang i reparant infraestructures danyades.
Que s'ha de ser molt rigorós, s'ha de veure quines són les infraestructures, quins són els projectes de recuperació i de reconstrucció que han d'entrar a dins d'aquesta zona catastròfica i probablement encara haurà aquí mitjans fent net i fent feina, no? Avui vespre tots els consellers tindran ja un estat de la situació ja molt exhaustiu.
Durant la jornada d'avui també s'avaluaran els danys a tots els centres escolars que avui han hagut de tancar portes.
L'hospital i el centre de salut de Can Mises van tornant a la normalitat, funcionen ja gairebé al 100%.
Les cites que es varen d'anul·lar ahir se'n reprogramen per aquesta setmana. Les de diàlisi, per exemple, per avui mateix, tenint en compte les circumstàncies específiques d'aquests pacients. Manuela García és la consellera de Salut.
Por otro lado, en hospital de día y en diálisis sí que se realizó lo mismo. Por la tarde se llamó a los pacientes que estaban citados para que no acudieran y estos pacientes están siendo se han reprogramado a lo largo de la semana y en el caso de diálisis pues están haciendo hoy donde se han habilitado nuevos turnos porque son pacientes que no pueden esperar, ¿no?
Els titulars de la jornada se centren també en la situació delicada de la flotilla Global Sumud, ja molt a prop de Gaza.
La vintena d'embarcacions que conformen aquesta missió humanitària es troben en alerta màxima, ja que, tot i trobar-se en aigües internacionals, han entrat en zona d'alt risc, que segons el límit que ha marcat Israel. Un límit que el vaixell de l'armada espanyola Furor no pensa travessar. De fet, el govern espanyol recomana a la flotilla que no s'hi endinsi més per seguretat.
Ja hi ha data per al debat de política general de la comunitat?
Començarà dimarts que ve a les 10:30 al Parlament amb la intervenció única de la presidenta del govern, Marga Proens. La sessió es reprendrà l'endemà a les 9 amb la intervenció de tots els grups. Ho ha acordat avui la Junta de Portaveus en una reunió marcada pels efectes provocats per la derrota parlamentària que va viure ahir el govern.
L'Ajuntament de Palma confia que s'acabi la confrontació sobre el monument de Safaixina després de l'aprovació de la catalogació definitiva.
La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, espera que amb aquesta decisió i amb la del jutge mori el debat públic sobre la conservació del monòlit després que la Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca hagi donat llum verda a la protecció gràcies als vots del PP, Vox i el PI. Celeste ha recordat que quan la socialista Aina Calvo era batllessa ja es varen retirar tots els símbols franquistes del monument.
El que va passar durant aquests 8 anys que hem viscut està com una tortura, una obsessió, que en el final els propis veïnats se varen haver de mobilitzar i varen haver d'anar als jutjats per dir no m'ho estireu això.